COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 1 d'octubre, el dia en què comencem el mes i el dia també en què la tarifa del gas puja. Atenció, un 8,4%. És l'increment més alt d'aquest any i afecta la tarifa dels consumidors domèstics. Però no és la primera gran pujada d'aquest 2018. El passat gener ja va pujar un 6%, al que ara hi hem de sumar aquest 8,4%. El preu d'aquesta tarifa d'últim recurs, la dels consumidors domèstics, la fixa el govern central, la marca cada trimestre. A partir d'avui, per tant, pagarem més pel gas 1.800.000 clients. Ja em sap greu començar setmana amb notícies com aquesta, però la realitat, per desgràcia, no la podem triar de vegades. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada. Tenim també la cita dels dilluns saben amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Vindrà avui amb un tema molt útil si formeu part d'una colla castellera, així que molt atents. A partir de la una agafarem la Nacional 240, avui amb el Ricard Álvarez i els convidats del dia parlarem d'aquest primer mes d'implantació del desviament de vehicles pesants per l'AP7. Volem saber si ho han notat les poblacions per les quals passa la Nacional 340 i la Nacional 240, a veure com ha repercutit això en els veïns, que de vegades ens fixem només en com ha repercutit en els transportistes. En la darrera mitja hora de programa també anirem de vins, avui fins a Albinyana, per descobrir el celler Un Sol Cel. Esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter, @copetarragona, també al nostre WhatsApp, 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, ja saben que ens poden escoltar en directe a través del web o de l'APP de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim l'àrea de serveis i la primera parada la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuem amb un cel molt clar avui. Això sí, bufa molt de vent al sud de Tarragona. Amb molta força el mestral aquesta tarda. Hi haurà ratxes de 80 km per hora al litoral sud, fins i tot amb avisos costaners de nivell groc. I a més, cap a la zona del nord-est, les comarques més al nord, hi poden haver-hi ruixats localment forts encara. Les temperatures baixen, amb mínimes que es donaran al final del dia i amb màximes de fins a 18 graus a Tarragona i Reus, 29 al Vendrell, 27 a Tortosa i 23 graus a Gandesa. Demà dimarts continuarà el cel serè amb alguns intervals de núvols prims i les temperatures baixaran més. S'esperen glaçades febles en punts a l'interior. Hi haurà mínimes de 13 a Tarragona i Tortosa, 10 graus a Reus, 11 al Vendrell i 9 a Gandesa. Pel que fa al vent, el sud bufarà mestral amb molta força, encara amb ratxes de 80 km per hora i avisos costaners, i a la resta vent de l'oest més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Ens fixem ara en el trànsit. Diversos problemes encara des de primera hora del matí a diferents punts de l'AP7 a causa de diferents protestes convocades pels CDR avui. Segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, hi ha encara certa circulació amb congestió a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a l'AP7 en direcció Tarragona i Barcelona. Hi ha un carril obert, però encara no tots, perquè s'està acabant de netejar la via després de la protesta. I també informa el Servei Català de Trànsit que a aquesta hora hi ha circulació amb congestió uns 4 quilòmetres, també a l'AP7, en aquest cas a l'Ametlla de Mar, en direcció nord, en direcció Tarragona i Barcelona, per aquesta protesta. S'estan fent desviaments per la Nacional 340.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Els membres del CDR, com els dèiem, s'han retirat ja de l'autopista P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que ha estat tallada durant més de 3 hores en sentit nord, provocant fins a 4 quilòmetres de cua. Cap a 7:45 del matí, els manifestants bloquejaven la calçada amb piles de pneumàtics i guardarraïls i pels vols de les 11 han abandonat la protesta sense incidents. Durant aquesta acció hi ha hagut certs moments de tensió que, quan alguns conductors bloquejats s'han encarat amb les persones que protestaven, fins i tot s'ha vist volar alguna pedra cap al punt on s'aplegaven els membres del CDR. Els Mossos han enviat diverses unitats antiavalots a l'autopista, tot i que només han hagut d'actuar per calmar els ànims. Personal de la concessionària està fent ara, com els dèiem, les tasques de neteja de la via per poder restablir-hi la circulació a aquesta hora. I precisament relacionat amb aquesta commemoració de l'1 d'octubre, prop de mig miler de persones s'han congregat aquest diumenge a les portes dels col·legis electorals, on van votar ara fa un any en una jornada reivindicativa que va acabar també sense incidents aquest diumenge. Els col·legis s'han omplert d'urnes, de llaços, de murals i de cartells simbòlics indicant que en aquell punt es va votar. Des de la plataforma 1 d'octubre han valorat molt positivament el to festiu de la commemoració.
Un mal record, sí, molt mal record. Vam venir aquí amb molta il·lusió, vam fer una resistència passiva i vam ser tractats, doncs, com s'ha pogut veure reiteradament per televisió. I doncs, en el meu cas vaig ser arrastrat per terra, trepitjat, i vaig rebre una puntada de peu d'un policia nacional que em va trencar dues costelles. Vaig denunciar i fa poc que vaig rebre la resolució dient que s'havia sobreseït el cas.
La intenció era retrobar-nos un altre cop a les escoles, que cadascun havíem estat defensant durant el cap de setmana i l'1 d'octubre, però espontàniament la gent, a l'enterar-se d'aquests actes, s'han anat organitzant amb moltes més escoles de les que en un principi s'esperava. La gent tenia la necessitat de sortir al carrer, d'expressar tot el que va viure.
Hi ha més qüestions al voltant d'aquest 1 d'octubre. Atenció a les paraules de l'alcalde de Reus. Carles Pellicer ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que la Policia Nacional es va amagar, així ho diu literalment, a l'Hotel Gaudí de la ciutat. L'alcalde ha tornat a defensar el manifest per la convivència que ell i altres grups municipals van signar en aquell moment per la retirada dels agents i que els va portar a ser citats a declarar al jutjat per un suposat delicte d'incitació a l'odi. Un any després, Carles Pellicer considera que va complir amb la seva funció com a alcalde de garantir l'ordre públic al màxim possible i que ho tornaria a fer. Escoltin Carles Pellicer.
Era molt difícil dominar la situació. Crec que la van dominar bé. Ara, reitero, lamento profundament l'actitud de la Policia Nacional en aquell moment, que tenia una altra comesa, que hagués hagut de ser la de preservar l'ordre públic. I es van amagar a l'Hotel Gaudí i al damunt es van denunciar. Per tant, tranquil·litat. Jo crec que si un Policia Nacional no sap aguantar la pressió d'una manifestació, tenim un problema. Com ho vivim? Ho hem viscut amb tristesa. Amb tristesa perquè també hem plorat. No representa, menys per mi, una actitud per part de... que m'hagin fet una afrenta per espantar-me. No m'espanten. O sigui, la Policia Nacional a mi no m'espanta.
Precisament avui llegim una xifra impactant al Diari de Tarragona. La Fiscalia alerta d'un increment del 65% de delictes d'odi a Tarragona. Segons destaca el diari, cada 7 dies es rep una denúncia per delicte d'odi a la demarcació. El 2017 se'n van presentar 48, la major part 21, amb l'orientació política com a motiu. Hi ha més coses. La polèmica per un tríptic de l'escola Maria Fortuny de Reus continua. Ara és Ciutadans qui ha portat el tema al Congreso i al Parlament per l'ús de la llengua. Recordem els fets. L'escola va imprimir un tríptic a principi de curs on es podia llegir que si algun dels pares no parlava català, requeriria un traductor per assistir a les trobades amb el professorat. La polèmica va saltar i des de l'escola es van afanyar a explicar que referien a aquells pares d'alumnes estrangers que no parlessin català o castellà. Especialment referien a les famílies magrebines, que representen la majoria a l'escola i algunes d'elles no parlen cap de les dues llengües. Doncs, segons llegim avui al diari Més, Ciutadans ha registrat preguntes al Congreso i al Parlament sobre aquest tema. Demanen que s'expliqui quines accions pensa dur a terme el govern per garantir que les famílies reben assistència educativa en totes les llengües oficials. I en el cas del Parlament, volen que Ensenyament doni explicacions sobre què ha fet per vetllar que s'atengui de manera igualitària en català i castellà en aquesta escola. Des del centre, reiteren que era un simple problema de redactat al tríptic i que, de fet, la majoria de tutories a l'escola es fan en castellà perquè tenen un 90% de població magrebina. Arribem a 2:15 i atenció al que llegim avui al Tarragona Digital. Una jove de 19 anys de Bellveí es troba en estat crític després de patir un accident al Vendrell aquest diumenge al vespre. La noia anava al sostre d'un cotxe en marxa quan van topar amb un altre cotxe que es trobava aparcat i ella va sortir disparada contra l'asfalt. El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. I precisament la Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat a dos conductors aquest cap de setmana sota els efectes de l'alcohol. El primer el van localitzar a l'avinguda de Falset, té 53 anys, va donar 0,65, i el segon el van enxampar després de patir un accident de trànsit al Passeig Prim, té 62 anys, va donar 0,69. Han obert diligències penals contra tots dos. Precisament en successos aquest cap de setmana, una dona d'edat avançada ha mort atropellada per un cotxe quan creuava un pas de vianants a Tarragona. Va passar a la Rambla Francesc Macià. La dona creuava el pas de vianants quan el cotxe, que circulava en direcció a la plaça Generalitat, la va embestir. La conductora que duia el cotxe va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia. Hi ha més qüestions. El Consell Comarcal del Priorat demana a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que s'elimini o es redueixi el transvasament de Siurana a Riudecanyes. Han aprovat un document en què sol·liciten un canvi en el cabal concedit perquè les circumstàncies s'han modificat. Segons el president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, el document es refereix a aquestes circumstàncies amb què es va produir la concessió i a qüestions ecològiques.
Amb un document que presentarem a la Che, on fem, fem esmena que les circumstàncies en què es va produir aquella concessió han canviat, perquè hi ha unes figures de protecció que llavors no hi eren i ara hi són. Per tant, demanaríem que s'adequés aquesta concessió a l'estat actual.
En plana econòmica, sis grans cavistes han impulsat Corpinat, una nova marca per posicionar els escumosos de qualitat elaborats al Penedès. Els impulsors són els cellers Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabater i Coca i Torelló. Per poder comercialitzar sota aquesta nova marca, el Corpinat, s'exigeix als elaboradors que, si vulguin sumar, que ho facin amb tota la producció d'escumosos. No podran comercialitzar-ne només alguns. Com a normativa, es demana tenir totes les vinyes destinades a escumosos dins la plana del Penedès, destinar un mínim del 90% a conrear varietats històriques com Xarel·lo, Macabeu, Parellada, Malvasia, Monestrell, Garnatxa o Sumoll, veremar a mà i fer el transport de raïm de forma curosa en caixes o remolcs petits fins al celler. Ton Mata és copresident de l'Associació de Viticultors i Elaboradors de Corpinat, ha explicat que han fixat un seguit de requisits indispensables i de màxima exigència.
Sí, nosaltres el que volem, el que creiem és que tenim una gran oportunitat. Tenim un territori històric, tenim un clima molt bo per fer grans vins escumosos de qualitat, això està més que demostrat. Hi ha una sèrie d'empreses que han seguit aquest camí de valor, que ara ens agrupem per posar-los conjuntament aquesta exigència comuna, i això ho obrim a tota la resta d'empreses. És una gran oportunitat que tenim d'un millor posicionament i sobretot d'explicar al món que en aquesta zona del Mediterrani es poden fer, s'estan fent, grans vins escumosos de llarga criança, de molta qualitat, de molta complexitat i de molta originalitat, únics al món.
Les primeres ampolles amb aquesta marca es començaran a comercialitzar aquest mes d'octubre i confien sumar-hi tants elaboradors de cava com de clàssics penedès, també escumosos, que no estiguin inclosos a cap denominació d'origen. Els 6 cellers que endeguen la iniciativa sumen aproximadament 2 milions d'ampolles de cava. Un apunt en plana cultural, els castellers de Figueres han guanyat la primera jornada del concurs de castells de Tarragona celebrada a Torredembarra. Els castellers de Castelldefels i els de l'Alt Maresme han quedat en segona i tercera posició gràcies a haver portat a plaça el 2-7. La propera jornada del concurs de castells serà dissabte a la Tarraco Arena Plaça. I en esports, derrota del Reus per 2-0 contra l'Almeria. Males notícies també pel que fa a les lesions amb Fran Càrbia i Miquel Villanueva tocats després del partit. Els de Bartolo miren ara ja el partit de diumenge a l'estadi municipal davant el Granada. I pel que fa al Nàstic, doncs derrota també davant el Depor per 1-3. El resultat el situa penúltims a la classificació. 12:35, acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui les denúncies per delitos de odio se disparen un 65%. Al Reus Digital destaquen la Casa de Misericòrdia amb més de 20 anys de compromís. I al Tarragona Digital llegim a aquesta hora que l'1 d'octubre de 2017, un reportatge sobre l'1 d'octubre de 2017, un dia diuen que va començar de nit i que ho va canviar tot. Al Tarragona 21, el retorn de l'arracada de la Negreta, una història de civisme que mereix ser recompensada. I finalment, avui en portada al diari Més, diuen Ciutadans reclama a l'Estat que actuï a l'escola Maria Fortuny de Reus. Amb això arribem a les 12:36, minut i mig per la publicitat i continuem.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, comencem, se'n van al programa, ja saben que és el que fem els dilluns a aquesta hora. Doncs passar consulta, bé, nosaltres no, jo no en particular, ho fa ella, la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné. Dara, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Mònica.
Com estàs?
Molt bé.
La Dara és damnificada pel servei d'autobús entre Tarragona i Reus.
Sí, damnificada, acabaré posant una altra queixa.
M'hi uneixo, m'hi uneixo. Últimament estic jo molt, així, molt queixona, que diu ma mare, estàs molt queixona.
Estàs reivindicativa.
Però és que és veritat, és que no pot ser que funcioni tan malament aquest servei, sincerament.
No pot ser. Aquestes voltes que per arribar,
que quan arribes, exacte, que quan arribes et donen ganes de besar al terra. Sí. És que
no, avui m'ha passat.
Sí, perquè a més la conducció temerària no. D'aquest servei per part d'alguns conductors o conductores és digna de jutjat de guàrdia.
Sí, bueno, no sé jo.
Però bé, per tant, si algú també vol que comparteixin les seves històries sobre aquest trajecte, perquè és un trajecte molt utilitzat per estudiar, per treballar, per compres, el que sigui.
És que Tarragona i Reus és vital que hi hagi una bona comunicació entre les dues ciutats.
I no hi és.
No.
I no hi és, diguem-ho clarament. Doncs @copetarragona o al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Si tenen consultes sobre dieta i nutrició, també. Però si avui es volen queixar d'aquest servei, doncs també estem obertes, no?
Clar que sí.
Per tant, què vol dir això? Que la Dara arriba tan justa per entrar, que jo estava fent l'informatiu i no hem pogut parlar. Així que no sé de què va el tema de la secció d'avui, Adara.
Bueno, jo t'anava a dir, ja que hem tingut castells,
sí.
Per què no parlem una mica de... S'han de vigilar l'alimentació, els castellers?
Ah, doncs mira, no perquè és mala idea.
Perquè jo hi pensava, i pensava, home, és que el sobreesforç que fan, doncs és digne d'admiració, però a més... comparable amb altres esports, també, no?
Sí, senyora. És veritat. I tu, que a més estàs bastant especialitzada en el tema de nutrició esportiva,
sí.
No sé si tens consultes en aquest sentit, per part de castellers o castelleres.
Tinc castellers a la consulta,
sí?
Però no ho agafen com si fos un esforç físic. A veure, hi ha castellers i castellers. Els que fan pinya, l'esforç d'aguantar, déu-n'hi-do, també. Depèn del punt de la pinya que estiguis. Però és veritat que, per exemple, el baix o els dosos, que tenen una càrrega de pes per damunt. Això estaria molt bé, preguntaríem a algun fisioterapeuta, que segur que hi ha lesions molt més... molt més...
Sí, habituals, no?
Habituals en aquest grup de població. Però, a més, és que jo pensava, és que això és com aixecar peses. I si fem alimentació especial per una competició o per un partit, per què no per una diada castellera tan dura com la que
són els
castellers d'aquest cap de setmana?
Ah, doncs mira, molt interessant. A vaig més, estar temporada pensant... de castells està...
Sí, bueno, començat... Ja. Exacte, sí, sí. Encara li queden... Encara queda una mica. I pensant, home, potser estaria bé que... No hi ha estudis, eh? Ho he estat buscant i no hi ha ningú cap estudi. Potser, mira, m'ho apunti pel futur.
Ah, doncs, escolta, ja se t'ha girat feina, com que no en tens quasi.
No, no en tinc quasi. Doncs això. I vaig estar pensant que sí, que una alimentació el dia abans, que no sigués flatulenta, ja no només perquè estàs envoltat de gent, eh? Compte, Mònica, això pot semblar una broma, però no.
No ho és, eh?
No. És que aquest tipus d'alimentació també es fa a prèvia, una competició o un partit. És amb, doncs, no hi veu residus en l'alimentació, és a dir, per exemple, molta fibra, productes fermentats que puguin continuar la fermentació a nivell intestinal i que puguin produir... Perquè, bàsicament, la distensió abdominal en un esforç és horrible, és molt dolenta.
Sí, és
o sigui, no et fa sentir bé, pots tenir problemes gastrointestinals importants, deshidratació... Així que tots aquells que fan un esforç considerable un dia, una diada castellera, no els recomanaria que el dia abans i que el mateix dia esmorzessin, per exemple, una llonganissa amb fesols, que és un típic esmorzar d'aquests de forquilla, molt català, que està molt bé, que pot acompanyar una diada, però potser el dia després.
Clar,
no cal
sí,
que sigui el mateix
important.
Dia. I a més, també recomanaria no provar res de nou, no menjar en aquest restaurant que no coneguis. És a dir, també s'associa molt cops a la diada, al anar de festa, al passar-s'ho bé... No. Evidentment, evitar l'alcohol el dia abans i el mateix dia a la diada, sigui l'hora que sigui. Per què? Perquè l'alcohol deshidrata i una de les característiques d'una diada castellera, i sobretot els que fan més esforç físic, és que suen molt. I a l'haver pres alcohol pot exagerar aquesta... pot exagerar aquesta deshidratació, no? Que està clar que després afectarà la recuperació muscular d'aquella persona. És a dir, que estan més exposats a tenir, doncs, problemes d'esquena, perquè els músculs no estan ben hidratats, no estan ben cuidats. Llavors, un dels punts importants és això, evitar l'alcohol, però a més, hidratar-se molt durant les diades, molt. Sobretot quan fa aquesta calor...
Clar.
És molt important, doncs, que estiguem ben hidratats. Ja no només pel simple fet de beure aigua, sinó també per a nivell muscular. És molt important la recuperació.
Estic pensant ara, recordant el dia que ens vas parlar també pel que fa a la nutrició esportiva, no? Per la manera d'alimentar-se, el dia, per exemple, que tens una cursa, no? Que seria molt similar, també, no? Per exemple, no provar aliments allò. El dia abans aniré a un restaurant tailandès que no hi he anat mai. No seria la millor opció.
Exacte. Ni anar amb una diada castellera amb dejú, o perquè estiguis nerviós, o perquè no t'hagi donat temps, jo faria un àpat més o menys important, potser si és pel matí, com aquest cas que ha sigut aquest cap de setmana, doncs fer un bon esmorzar almenys una hora i mitja abans, no cal que sigui dues hores o quatre abans, com seria una competició, una marató, però sí un menjar important que fos a base de carbohidrats, bàsicament per agafar nivells de glucosa, nivells de força, d'energia, amb una mica de greixos saludables i proteïna molt magra, baixa en greixos i inclús, si no es vol proteïna, no passa res. Jo ficaria un bon pa amb tomàquet.
Molt bé. Home, més adient no pot ser.
No pot ser, jo penso. Sí, un bon pa amb tomàquet, o sigui, una mica de marmelada també.
Fort, eh? Esmorzar...
Una mica, sí. Sobretot per aquells que fan molt d'esforç, eh?
Vale.
Inclús la canalla també és interessant, que també estigui ben nodrida. Glucosa, que hagin esmorzat o berenat bé abans d'una diada, perquè no deixen de ser personetes molt petites que fan un gran esforç i una gran demanda energètica.
Clar.
No?
T'anava a preguntar, perquè de fet el cap de setmana vinent hi ha concurs de castells i pensava justament en les enxanetes, no? Que tenen aquest paper tan important, i que de vegades a tots ens passa als grans i als petits també,
I
no?
I que encara que no demanin aigua, oferir-los-hi sempre.
T'anava a dir, allò que se tanque l'estómac, dius, és que no puc menjar res, que estic molt nerviosa, no? Per exemple, abans de, doncs, de la competició, dissabte o diumenge, no? Clar, hem d'apretar una mica, forçar una mica en aquest sentit i esmorzar bé, eh?
Sí, 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 una miqueta. Tenir-ho practicat és molt important. Aprofitar els assajos per saber el que et convé a nivell d'alimentació o no també és molt important. Per visualitzar el castell un cop estiguis fent, doncs, la diada, que puntuarà, no? I tenir, doncs, aquesta preparació també a nivell d'alimentació i d'hidratació és molt important.
Molt bé, doncs esmorzar, bé, allò, no fort en el sentit
ni,
de...
Ni productes amb fibra. El pa aquí de fibra jo me l'estalviaria. Sí. Sí, moltes plats de verdures abans tampoc. Llegums també intentaria evitar-les. Sobretot en aquells que fan més esforç, no? Que són baixos, dosos també. Clar, depèn del castell,
no? Mira que posa l'estaladora, Gina, amb el tema del món casteller. No sabia jo això.
És que estàs fent pinya. No he pujat mai perquè em fa molta por.
Mira tu, cara, això, carareta, que estem descobrint avui coses de la Dara de Giner.
Clar, i observant com ho feien, veia el tipus d'esforç que feien i crec que és digne d'estudi també a nivell alimentari.
Sí, que t'ha donat tota una idea per fer més feina.
I a nivell de preparació física també és molt important i crec que encara no es considera. Perquè és una cosa tan cultural i que... Però n'hi ha, eh? I hi ha que van al gimnàs, hi ha colles castelleres que tenen... Les més afortunades tenen un petit gimnàs també, per exemple, Sant Pere i Sant Pau sí que té una mica de màquines que estan a disposició dels seus, doncs, dels castellers, no? Perquè, doncs, per entrenar l'esquena, etcètera, etcètera, no? I és molt interessant.
I la recuperació, de cara, per exemple, això, doncs, a jornades com les que venen a final de setmana, no? Intenses a nivell físic i emocional també, que això influeix, per la recuperació que recomanes?
Aigua en primer moment, sempre. I no l'aigua en haver estat res, un gotet d'aigua, després mitja botella d'aigua. No, anava bevent aigua passades inclús les hores, si a més a més s'ha suat molt. Però inclús no descartaria utilitzar algun tipus d'isotònic. Isotònic com a recuperador també, després d'aquesta diada, perquè en la suor també es perden molts electrolits, molt potassi, molt de magnesi, etcètera, etcètera, no? I és interessant, doncs, afegir això. A més, recordem que els isotònics tenen carbohidrats d'absorció molt ràpida que poden aportar també energia, dintre de la mateixa diada, no només després, no? Així que també és interessant. Jo bec moltes botelles d'aigua, també bec moltes cerveses, i per les cerveses, doncs, bueno, és el que dèiem, no? També acompanya la festa.
Sí.
Però siguem una mica conscients, reservem la festa en el moment de la festa, però quan estiguem fent activitat física i aquest sobreesforç, intentem nodrir els nostres músculs, les nostres articulacions i que millorar la recuperació també, perquè això ajudarà, sens dubte. Sens dubte.
Molt bé, mira, m'agradaria saber, no sé si ens està escoltant gent, suposo, d'alguna colla castellera, si saben d'alguna colla que tingui, per exemple, no?, que treballi en aquest aspecte de la nutrició.
Exacte, seria que s'ho hagin plantejat també,
seria,
no?
Seria interessant saber si tenen, doncs, allò, una mica d'assessorament, com ho fan, no? Em sembla molt interessant. Molt bé, doncs, Adara, moltíssimes gràcies. Mira, molt, molt interessant això d'avui, veus? No m'expliquis a partir d'ara els temes dels que vens a parlar. Vull que sigui sorpresa. Què et sembla?
Tinc aquí una llista i vaig tocant temes.
I abans de marxar, per cert, perquè jo sempre els dic que moltes vegades ja llegeixo temes que dic, mira, això per la Dara el proper dia. Just la setmana passada llegia una notícia que deia que el Departament de Salut vol incorporar nous perfils professionals a l'atenció primària, entre ells nutricionistes i fisioterapeutes.
Sí, va sortir parlant la Nancy Babio, que és la presidenta del Col·legi d'Dietistes Nutricionistes. Em va agradar moltíssim el que va comentar. De fet, la vaig felicitar personalment i no res, estic molt entusiasmada. Hi ha una voluntat política de que els nutricionistes siguem accessibles a la població a nivell d'atenció primària, que és el 70% d'on van a parar els pacients en primer moment és a l'atenció primària, i crec que és molt important i molt interessant. Si tu tens una obesitat o tens alguna intolerància o sospites que pots tenir o un restrenyiment puntual, doncs poder anar amb un dietista nutricionista que et pugui aconsellar en alimentació directament, sense haver passat pel metge de capçalera, però com pots acudir a una infermera perquè et controli el pes o perquè et controli la tensió arterial. Crec que és molt, molt interessant i també crec que alleugeria moltes de les feines que té en aquest àmbit altres professionals sanitaris que li pertoquen al dietista nutricionista per capacitat, però que bueno, que pot agilitzar i pot ajudar, no? Els altres membres ens podem ajudar entre tots.
Molt bé, doncs sí, jo vaig dir, mira, això ho hem de comentar el proper dia que vingui la Dara, perquè sí, és molt interessant, i de fet ja ho havies apuntat alguna vegada.
Hi ha voluntat.
Hi ha voluntat,
no
sí.
No sé si passarà.
Ja veurem, ja veurem com es concreta la cosa, que ja sabem que les coses de
sí,
Palacio, no?
Van despacio,
van
sí.
Despacio. Molt bé, doncs, Dara, Giné, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir una
igualment
setmana més. T'espero dilluns vinent, passem consulta una altra vegada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López, abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López, abogados. Infórmese, primera consulta gratuita. Curto López, abogados. En calle Mosén Ritori Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22. Curto López, abogados.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Comencem la repassada de l'agenda a Tarragona. Aquests dies, a partir de les 9 del matí, al Caixa Fòrum poden visitar l'exposició Pintura Flamenca i Holandesa del Museu de Ginebra. De dilluns a divendres, al Caixa Fòrum de 9 a 9 i dissabtes i diumenges i festius d'11 a 2 i de 4 a 9. Una altra activitat avui a Tarragona, a partir de 6:15 de la tarda, al Parc Central, podem visitar la instal·lació Sea to Sea. D'una banda, s'instal·larà una caravel·la que els traslladarà al passat i també es comptarà amb el submarí amb el qual nens i nenes, totalment equipats, viatjaran al fons del mar dins aquesta nau plena de sorpreses. Podem visitar-ho des d'avui a partir de 6:15 de la tarda i fins a les 9. A Reus, aquesta tarda, a 6:45, s'inaugura Art Màgic, la primera escola de màgia de la província a càrrec de Rafael Ferrer. Una altra exposició que podem veure aquests dies a Torredembarra, imatges castelleres de 1901 fins a 1941, a partir de les 10 del matí a la sala Lluís Dicart, i han d'accedir pel pati del castell. I una altra exposició molt interessant a Tortosa, al campus Terres de l'Ebre. Cada dia, a partir de les 8 del matí, podem veure-la. Es tracta d'una exposició sobre el malbaratament dels aliments. És un problema greu a la nostra societat. Mentre uns llancem aliments, altres no tenen prou recursos. En aquesta exposició, al campus Terres de l'Ebre de Tortosa, podran descobrir més coses sobre el malbaratament d'aliments avui en dia.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 566.
Me entretiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo. Porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20. Doncs sí, ens encanta escoltar-los a vostès també tant en tant. Com ho podem fer a banda del dia que obrim telèfons? Doncs a través del WhatsApp, de les famoses notes de veu de WhatsApp, que saben que és una batalla que tinc amb l'expert en aplicacions mòbils del programa, amb el Moisès, doncs les seves, les dels oients, sí que m'agraden. Per tant, notes de veu al 672-65-35-34, 672-65-35-34. I què ens poden enviar en aquestes notes de veu? Doncs bàsicament el que vulguin. Poden opinar sobre qualsevol tema d'actualitat, poden fer-nos una petició, crítiques constructives, que ens agraden sempre que siguin constructives, i ens fan molt servei, a més, ens agraden i ens fan molt servei. Ens volen donar a conèixer alguna denúncia a la zona on viuen, alguna activitat solidària que posin en marxa, doncs aquesta és una bona via perquè nosaltres els puguem fer d'altaveu. També les poden fer servir aquestes notes de veu per dir-nos, explicar-nos, si són usuaris de la Nacional 340, Nacional 240, com han viscut aquest primer mes sense vehicles pesants en aquestes vies. És el tema del que parlarem d'aquí a uns minutets només a la Nacional 240 d'avui amb el Ricard Álvarez i amb els alcaldes avui de Borges i d'Altafulla. Són usuaris habituals d'aquesta via, usuaris de vehicles particulars o potser transportistes, que ara es veuen obligats a anar per l'AP7. Els transportistes denunciaven fa uns dies que s'ha incrementat el preu del seu per vehicle de cada mes entre 300 i 600 euros. També hi ha els negocis a la vora de la carretera nacional, que alguns diuen que han perdut un gran volum de negoci. Doncs bé, de tot plegat, parlarem d'aquí uns minuts, serà després del butlletí de notícies i volem saber també què en pensen vostès. Això serà després del butlletí de la una. Abans, però, hi arribarem a la una amb música, com fem cada dia. Avui la nostra cançó del dia és aquesta de Bonnie Tyler, que tal dia com avui de 1983 arribava al número 1. Arribava al número 1 tal dia com avui, un 1 d'octubre de 1983, i s'hi va quedar 4 setmanes consecutives. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life. Per cert, abans d'arribar a la una, informació de servei, sabem que estem molt pendents avui de la informació del trànsit, hi ha hagut problemes, sobretot a primera hora del matí. Doncs bé, a aquesta hora, segons ens informa el Servei Català de Trànsit, encara hi ha un carril tallat a l'AP7, en aquest cas, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en direcció nord, en direcció Tarragona i Barcelona. S'està netejant la via, per tant, encara hi ha circulació intensa en aquest punt de l'AP7. Actualitzarem informació del trànsit d'aquí uns minuts, després del butlletí, no se'n vagin.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora discurre por las calles de Barcelona la manifestación de estudiantes y CDR que va a terminar en la plaza de Sant Jaume. Se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña. Vamos a saber cómo está transcurriendo esta marcha. Sergi Tor.
Y estamos en un momento crítico porque en este momento la manifestación está al lado de la Jefatura Superior de Policía Nacional aquí en Vía Layetana de Barcelona. Se está parando la manifestación y se está pintando en la calzada 1 de octubre, ni olvido ni perdón. Mientras los manifestantes están consignando, en este caso de una forma irónica, OE, OE, a por ellos. La manifestación de miles de jóvenes está acortando el centro de Barcelona y es una muestra más, en este caso, del independentismo para recordar el 1 de octubre.
Y de las calles de Barcelona a las de Madrid, donde a esta hora los pensionistas marchan hacia el Congreso de los Diputados. Son unos actos que se repiten este primero de octubre, porque es el Día de las Personas Mayores, y se manifiestan en más de 50 ciudades españolas. En las calles de Madrid está Javier Atar.
Unas marchas convocadas para exigir pensiones dignas y que éstas se revaloricen según el IPC. En estos momentos, la manifestación, que ha transcurrido hasta el momento con mucha tranquilidad, está a punto de llegar a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados, donde representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras van a entregar un manifiesto conjunto a los representantes de los grupos políticos. Un manifiesto donde exigen medidas para hacer sostenible el sistema público de pensiones.
Y el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha pedido valentía para no descuidar los valores y la trascendencia en la educación de las personas. Monseñor Osoro se pregunta si estamos poniendo los medios adecuados.
¿Seremos capaces de eliminar de nuestra vida la indiferencia que nos anestesia, especialmente en el tema educativo? Todo el mundo habla de desarrollo integral, o hablamos, pero ¿ponemos los medios necesarios para ello?
¿Y qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el director de la DGT. La Dirección General de Tráfico pone en marcha esta semana una nueva campaña en la que van a intensificar la vigilancia del uso del cinturón de seguridad. También van a revisar los sistemas de retención infantil en vías urbanas e interurbanas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere que los más jóvenes aprendan información financiera. Hay una encuesta que confirma que cerca de la mitad de los españoles no sabe lo que es el IPC. Este sondeo revela también que 7 de cada 10 españoles con hipoteca solo han consultado a un banco sin contrastar las condiciones con otra entidad. Y siguen llegando pateras a nuestras costas. La última se ha localizado en Orihuela, Alicante. 7 inmigrantes, entre ellos un menor, viajaban en una embarcación neumática. Al llegar a la costa han sido interceptados por la Guardia Civil. Y en Cádiz, Salvamento Marítimo ha encontrado a una milla de la costa de San Roque el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Murcia está de moda. Alejandro Valverde a punto de llegar a España. José Luis Corrochano.
El ciclista español murciano como tú, Marta, que ayer se proclamó campeón del mundo a los 38 años de edad en Innsbruck, en Austria, tiene previsto aterrizar en Madrid a la 1:30 de la tarde y visitar luego la sede de su equipo, el Movistar, y el Consejo Superior de Deportes. Estas son las lágrimas de felicidad de uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país.
No, la verdad que es increíble. Perdón, son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido.
La lista de éxitos del fin de semana del deporte español continúa con el bronce mundial de la España femenina de baloncesto, la participación de Sergio García y John Ran en el equipo europeo que ganó la Ryder Cup y un hito en el deporte mundial, otra murciana, Ana Carrasco, primera mujer que gana un mundial de motos. Noticia en el fútbol que se acaba de producir, la conoce la cadena COPE, Gareth Bale ha sido sometido a pruebas y no se le ha diagnosticado ninguna lesión. Podrá jugar este fin de semana contra el Deportivo Alavés y se completa la jornada de fútbol con el Celta Getafe hoy a las 9 de la noche.
José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
vais a hablar tardes. En el espejo de una lacra lamentable, la trata de personas, pero bueno, vais a dar un paso más, vais a explicar cómo se previene esto, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra esto?
Bueno, nos vamos a referir al proyecto Stop Trata, que impulsan los salesianos y que pretende ofrecer a los jóvenes africanos una alternativa concreta y creíble a la inmigración ilegal. Una primera fase pretende que estos jóvenes conozcan los riesgos tremendos a los que se exponen en ese viaje, desvelando así las mentiras con las que los traficantes los suelen embaucar. La segunda consiste en la oferta de cursos de formación profesional a cargo de los propios misioneros salesianos en 6 países africanos. Son cursos breves y muy prácticos sobre agricultura, cría de ganado, mecánica, informática o sastrería, entre otros. En la tercera etapa se busca facilitar la financiación necesaria para que ellos pongan en marcha una pequeña actividad económica. Los salesianos son conscientes de que esto es una gota en el océano del gran problema migratorio, pero es un camino concreto y realista que también otros podrían secundar. Todos los detalles en El Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía, COPE.
Cinc minuts i mitja per sobre de la una, dilluns 1 d'octubre, comencem mes, comencem setmana del 2018. Mira, jo ara donaré l'entrada a la Mònica Carrasco des de Tarragona i li donaré l'entrada amb 21 graus des de la ciutat de Lleida. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard, com estàs?
Doni-do quina baixada de temperatures, eh?
Sí, home, aquesta hora, no? A la 1 i 6...
La setmana passada estàvem a 26-27 graus.
Déu-n'hi-do, doncs ara, mira, no et sé dir la temperatura exacta que tenim fora dels estudis...
Treu-ho nas per la finestra.
Ara no puc, no em dóna el cable de l'auricular. Però jo crec que devem rondar també els 20 graus tranquil·lament. Passa que fa aquest vent, eh? Aquest vent, bueno. Aquesta cosa que té Reus, que és fresquet.
Hi ha gent que troba a faltar, com el nostre col·laborador Joel Carnicer, l'estiu, que viuria permanentment a 40 graus.
Jo a la tardor sóc feliç.
Bueno, la tardor té aquella cosa melancòlica, ens ho han venut a la televisió, però sí que és veritat que marxes de l'estiu on tota cuca viu i te'n vas directe cap a l'hivern, bueno, no ho sé. Cada estació té la seva gràcia.
Jo crec que sí, sempre trobem el moment, no?, per disfrutar-la. Sí. I la tardor encara ens dona marge, per no cal tancar-se casa.
I tant, No, i es fan moltes coses, afortunadament. Ja sabeu que en parlem a la Nacional 240, sí, els dimecres. Mira, ens fem autobombo.
Fes una mica d'autobombo, que estem aquí cada dia a la una, tu i jo.
Clar, cada dia a la una, a la N240. I els dimecres parlem d'oci, d'aquestes cosetes que fer a Tarragona i a Lleida, que n'hi ha 40.000, però exacte, nosaltres diem un parell només.
Els dilluns d'oci... Precisament no parlem, fem més denúncia els dilluns, no? Sí. Ens dediquem a això, busquem temes sempre més espinosos pas els de l'oci.
Que també cal.
I avui precisament en toquem un que l'hem tocat moltes vegades perquè ens ocupa i ens preocupa, i és la carretera, les carreteres, la 240, com es diu aquest espai, també la 340, no? Aquestes vies també de connexió entre les comarques de Lleida, les comarques de Tarragona, que són tan importants, i que estem, Ricard, a unes hores que es compleixi el primer mes des d'aquest canvi tan gran de desviar el vehicle, el trànsit pesant, cap a l'autopista.
De fet, la N240, almenys el tram des de Lleida fins a Tarragona, no és una via, és una artèria. Ja sabem com és d'important el cos humà una artèria, doncs això és una artèria. De moment, diguéssim que té, ull ara el símil que ficaré, té colesterol, perquè en lloc de ser tan ample com hauria de ser, és més estreta.
Sí, mira, no està malament.
Només té un carril per cada via, o sigui que no anem bé. No sé quin número, quin índex de colesterol tenim, però de moment en tenim.
Bé, li podem preguntar als convidats d'avui, a veure què en pensen del símil.
Ha sigut un símil raro, però ens hem entès, oi?
Sí, perfectament.
Escolta, fem una pausa.
Molt ràpida,
I de seguida ens posem en matèria.
Vinga.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Si quieres unas vacaciones a lo grande, ve de crucero con B de Travel Brand y llena de ventajas tu viaje. Paquete de bebidas gratis valorado en 360 euros, itinerarios y vuelos exclusivos y 300 euros de regalo. Reserva ya en el 902-200-400 en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. B de Travel Brand, tú, ve.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario...
De lunes a jueves por la noche, en 13.
Señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar, y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Doncs apa, Mònica, ara sí que ja ens posem en marxa.
Sí.
Anava a dir, engega'm el motor, però, escolta, si portes un cotxe elèctric, bueno, sí, també l'engegues.
També l'has d'engegar.
Sí, també l'has d'engegar, no fa soroll, no contamina, però també l'has d'engegar.
També l'has d'engegar.
I comencem a transitar però per la carretera, va.
I avui, mira, a més, avui, luxe, perquè tenim els dos convidats als estudis, que
sí,
això últimament no era fàcil, i avui s'han alineat els astres.
Bueno, és difícil perquè la gent té agendes.
Clar, treballen molt.
I ho entenem, I afortunadament, gràcies als telèfons i les noves tecnologies, també podem oferir contingut sense que estiguin aquí, però jo prefereixo tenir el convidat aquí a casa.
Jo també, jo també, veure'l, quan li preguntes, veus quan riu, quan fa aquella cara d'això no m'ha agradat.
Jo, el meu, he de dir que, tot i que el tema és prou seriós, ha fet un somriure quan he fet el símil
del
colesterol.
Ah, per què serà?
Saps a qui tenim a Lleida?
Vinga.
Doncs mira, te'l presento. Està amb nosaltres l'alcalde de les Borges Blanques i president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240, ell és l'Enric Mir. Enric, què tal, bon dia?
Molt bon dia, gràcies per l'invitació. I sobretot agrair-vos doncs puguen difondre un tema candent i preocupant i gràcies a la visualització sovint s'aconsegueix millors resultats.
Mm-hmm. A més, Enric,
Enric.
Ja ha estat nosaltres, bon jo dia. Crec que l'any passat, farà un any més o menys.
Correcte.
Posàvem nom a la N240 i parlàvem ja d'aquest tema i abans de la N240 a COPE Lleida, doncs cada any un any rere l'altre per desgràcia.
Sí, és un tema del que portem molt temps parlant. Mira, aquí us presento també el convidat que ens acompanya avui als estudis de COPE Tarragona. És el Fèlix Alonso, alcalde d'Altafulla. Què tal, Fèlix? Bon dia.
Molt bé.
Bon dia, Fèlix.
Bon dia, Enric. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Clar, en aquest cas us coneixeu, els convidats suposo que es coneixen o no?
Personalment no crec, no recordo, vaja. És possible
en persona
que
Bueno,
és possible que hagin coincidit en algun lloc. Però ara no, personalment no ho recordo jo.
Adoro.
Més que coneixen-nos, compartim preocupació.
Exacte, els alcaldes tonts tenen les mateixes preocupacions.
Sí. Mira, m'agradaria començar preguntant-vos als dos si us pensàveu que a setembre, bé, octubre ja avui, de 2018, estaríeu en una realitat en què aquesta reclamació, no?, de camions fora, no?, de la 340 en el cas del Fèlix, de la 240 en el cas de l'Enric, estaríem passant per l'autopista. Pensàveu que seria viable això, començar aquest curs així?
Jo sí.
Sí, Fèlix?
De fet, esperava una miqueta abans, però va haver-hi un canvi de govern que jo estic molt satisfet de que n'hi hagi produït i, a més, que l'ho hagi votat, però això, lògicament, també va complicar una miqueta. I jo crec que això va fer retardar uns dies, com a mínim uns dies. Però, bueno, ja estem.
Mm-hmm. Enric?
Sí, ja fa més d'un any que el mateix conseller Rull va venir al territori a presentar aquesta mesura que s'havia pactat amb Fomento, que ens va semblar insuficient, però era una primera mesura i ens permetia doncs provar de manera obligatòria aquest desviament que podia incidir sobre el volum de trànsit, sobretot sobre el tema de la sinistralitat i el risc de sinistralitat massa important amb una carretera d'accés doncs a lo que és aquest port sec que és Lleida a nivell d'indústria agroalimentària, amb molt trànsit provenint del port de Tarragona i que ens semblava de justícia, ja que la via normal, regular, que era doncs, a condicionar la carretera, trigava massa en executar-se, i el tema de l'alliberament del peatge, igualment. moment. Per tant, m'ho semblava una primera mesura interessant, encara que insuficient, i per tant ara comporta un altre perill, que és que no sigui sostenible a nivell de sector de transport i, per tant, no es pugui acabar de desplegar en el tram de Borges fins a Lleida si algú no aporta una solució o més recursos en aquest cas.
Clar, anem a recordar, Mònica, que en el cas de Lleida, no és des de Lleida fins a Montblanc, per entendre'ns, sinó que és des de les Borges Blanques fins a Montblanc.
Sí.
És a dir, de Lleida a les Borges segueix com sempre. Cosa que aquí localment tampoc s'entén. Entenc que falta fons, pressupost, etc. No?
Nosaltres entenem que des de Fomento doncs, hi havia els recursos que hi havia, que fins i tot han ajudat una mica en aquest moment, amb aquesta anualitat pressupostària, el fet de tindre doncs, un dèficit superior a nivell de pressupostos de l'Estat per posar ja en aplicació amb aquesta mateixa anualitat, tot i no ben dir partida en origen pressupostàriament. I, per tant, és una primera mesura a nivell doncs, de pla pilot, si no vaig errat a nivell d'informació que m'arriba. Però, clar, si ho despleguem des de Montblanc fins a Lleida, que seria l'idoni, aquí ja necessitem doncs, una partida més gran i, sobretot, potser que s'impliqui alguna altra administració per ajudar, com és el cas de l'Aragó, que tot això sigui factible a nivell de transport, sigui des de l'àmbit del sector professional com en l'àmbit també del transport privat.
Ara parlarem de futur immediat o futur a mig plaç o de si era la manera, però us volia preguntar si amb aquest mes, que costa, amb un mes és difícil, però que em féssiu una primera valoració de com veieu com està incidint.
Clar, aquesta, si ha canviat molt l'escenari. Sí. No sé, per exemple, Fèlix, ha canviat radicalment?
Ha canviat radicalment, no, perquè nosaltres tenim encara un coll d'ampolla que ja aquesta setmana ha sortit publicat al BOE ja definitivament el projecte, per tant, començaran les obres a partir del 2019. Tenim un coll d'ampolla en Torredembarra i encara conviuen els vehicles pesats amb un sol carril, amb el qual encara continua havent un petit tros, que és on va morir aquest mes passat una dona de 24 anys, encara conviu això, però la resta ha anat perfecte. Jo crec que ha estat un alliberament grandiós, perquè ara es pot circular. Desgraciadament, encara tots correm massa en la Nacional 340 i penseu que 1.800 camions han deixat de passar per la Nacional 340 en el tram del Parc de Barà i 1.100 camions a la Nacional 2. Han passat ara per la P2 i per tant tenen jo crec un trànsit molt més fluid que el que tenien abans. I dir-li a l'Enric que tranquil, perquè nosaltres, en aquest cas ja parlo com a diputat, el que sabíem i el que havíem pactat amb el conseller Rull i amb el ministre en aquell moment de la Serna era només el que s'ha fet, i per tant el que ha complert a rajatabla el ministre Ábalos és el que estava previst i el que havíem pactat. Però, evidentment, això ha creat, lògicament, unes expectatives molt grans a tot el territori també espanyol, també a vosaltres, des de Lleida fins a Montblanc, i el ministre va dir que ho estudiaria. I si es donen les condicions, les mateixes condicions que tenim a la Nacional 340, jo estic convençut que el fet es farà, i no és un problema de pressupostari, perquè, per sort, per vosaltres o per desgràcia, els camions que passen per la... Ja estem parlant de 1.000 camions, 1.100 camions més...
Diaris.
1.100 camions.
Sí, 1.100 camions diaris. És important, però tampoc és una barbaritat, i més tenint en compte que les bonificacions, segons un estudi que no he fet jo, sinó ha fet la Universitat Politècnica de Catalunya, deia que, per exemple, el tram del Pacte de Barà, que és, diguem, Altafulla-Vilafranca, amb un 17% de bonificació tenien suficient, i estan donant un 52,3%.
Quants camions estaven xifrats que utilitzaven abans d'aquesta mesura la N340, per exemple?
9.000.
9.000.
Uns 8.000 i pico, quasi 9.000, i ara estan quasi en 8.000 i algo, i ara estaran quasi 10.000.
Al dia?
Sí, en N340, no, perdó, en total. En total que passaven entre l'AP7 i...
No, a la carretera, a la N340.
Ah, t'ho he dit abans.
Són aquests 1.200.
Ara, espera que ho tinc apuntat aquí.
Sí, en teoria són uns 1.000, no?
O sigui, abans passaven...
1.800, crec que has dit.
Sí, 1.800 de diferència. O sigui, 1.800 que abans passaven per la Nacional 340 i ara passen per l'autopista.
Ull, no, és que ja sabeu que a mi el tema de fer comptes m'agraden. Estem parlant de 75 camions per hora.
Clar, són molts.
És més d'un per minut, comptant 24 hores del dia.
Efectivament.
És que tenint en compte que a la matinada n'hi passen molts menys,
sí,
vol dir que per dia podem arribar a xifres d'aquestes que fan mal i tot de dos camions per minut.
Sí, sí, sí.
Clar, és que a més hi ha el tema dels transportistes, digues, perdona.
Pensa, Félix, que per exemple, això són dades que ens va passar provisionals, hem d'esperar a les definitives que les posaran, suposo, d'aquí uns dies o unes hores, en el tram nostre, Altafulla-Vilafranca Sud, passaven per l'AP7, 7.686 i ara passen 9.541. Ha incrementat un 24%, que són aquests 1.800 que han deixat de passar per la Nacional 340.
Parlem només del tram Altafulla-Vilafranca, sí, sí. Després d'aquest hi has de sumar, evidentment, el Peñíscola Hospitalet de sí, sí, l'Infant i a l'AP2 el Borges Pla de Santa Maria, no? Clar. Enric, en el teu cas, no sé si tenim a Borges una mica el cor dividit, no? Si ho podem dir així, no? D'una banda, suposo que s'ha notat, però falta aquest tram que ens deies, no?
Clar, els nostres veïns des de les Borges, el seu trajecte habitual és anar fins a Lleida, fins a la capital, i per tant, en aquest tram que més ens afecta, doncs no hem pogut veure millores, tot al contrari. Per tant, quedar una mica insatisfets amb el tram que s'ha decidit de part de Fomento, doncs el desviament. Sí que, com deia abans, sembla ser que és un pla pilot, de moment, entre Montblanc i les Borges, i després de les Borges fins a Lleida hi ha una problemàtica afegida, que és que no van ben bé en paral·lel les dues vies. Per tant, aquí estem parlant d'un cost afegit a nivell econòmic pel transportista i també en quant a temps, tot i que es pugui relativitzar, perquè doncs, encara que sigui més llarg, doncs, el trajecte per autopista n'avança més. Però bueno, aquesta realitat també s'ha de posar al costat de l'altre, que en altres ens incumbeix d'una manera doncs, dràstica a nivell de patiment, que és que una carretera, tot i desviant els camions, i estem a favor i lluitarem perquè així sigui, mentre no tinguem doncs, la duplicació de via en la que doncs, estem reivindicant. És que no deixi de tindre les seues trampes, mancances i de més problemes a nivell de seguretat.
Ah, clar.
Perquè clar, si traiem els camions, que ho veig bé, perquè a nivell de visibilitat i de fluïdesa doncs, alteren bastant el moviment, també és veritat que sense camions se pot córrer més per aquestes vies. Per tant, tot i que l'existència de dos radars entre les Borges i Lleida, se pot donar el cas, i normalment, estadísticament, passa d'aquesta manera, és que quan treus camions, la velocitat mitjana també s'incrementa.
Sí, sí, ja m'ho he dit, tant, Fènix, no? Correm massa.
Si abans parlàvem d'una via estreta, i és l'única que hi ha, és que, a més, el voral també és estret. Uh-huh. És que has de parar per qualsevol incidència al voral i és que el cotxe no té cap. Uh-huh. Per tant, ja invadeixes un carril de circulació amb una via que van de mitjana entre 90 i 100 la major part dels vehicles, també els camions. Per tant, aquí un problema afegit que diuen, no, és que traiem els camions, d'acord, però el tema greu d'una via que no està adaptada encara que reduïm el trànsit no hi és en termes de seguretat. Per tant, aquí tenim un problema que no està encara en línia de resolució.
Enric, apuntaves al desdoblament com a solució preferida en lloc de la compra de l'autopista de peatge?
A veure, penso que són dos temes per diferenciar. Una cosa, o sigui, tindre un Nacional 240 que va del port de Tarragona fins a dalt a Bilbao, que està projectada amb doble via, i és el que demanem també per aquest espai entre Montblanc i Lleida, que és el més freqüentat, i no s'entén que sigui l'últim en executar-se, i per una altra cosa, el problema de l'alliberament dels paisatges, que aquest forma part d'un altre tema a nivell de Ministeri de Foment, que no volen abordar en aquest moment fins que no decaigui o s'acabi la concessió. Per tant, el que no podem esperar és el 2021 a veure com solucionem tot aquest tema. Nosaltres diem que volem solucions en el nostre desplaçament habitual de les Borges fins a Lleida. A partir d'aquí, ens sembla que el tema de la duplicació és de calaix perquè forma part del projecte d'aquesta artèria, com dius tu mateix, troncal entre dos ports tan importants i sobretot d'abastiment del port sec de Lleida, i l'altra cosa és alliberament dels peatges, que això suposo que formarà part d'una dinàmica pròpia al sistema de concessions que s'ha de tornar a definir pel futur. I per tant aquí veiem que el Ministeri de Foment no està receptiu amb aquest tema. Per tant, apostar també per la duplicació de via entre Montblanc i Lleida, tal com correspon.
És que no ens ho plantegem de vegades, Mònica, però la N240 uneix Sant Sebastià amb Tarragona, sí, sí, passant per Lleida. És a dir, és una via importantíssima.
El Fèlix volia apuntar una cosa sobre
això,
digues.
Sí, perquè és molt important situar-nos que com està Espanya, com està Catalunya i com estem en referència als altres països del món, per veure la barbaritat que hem fet durant aquests anys. Sabeu que a vies ràpides, en vies ràpides, nosaltres estem en el tercer lloc de tot el món. Tercer lloc de tot el món. Només ens supera els Estats Units i la Xina. Nosaltres estem per davant d'Alemanya, per davant de França, estem per davant d'Itàlia, etc, etc, etc. O sigui, tots tenim la sensació de que les nostres infraestructures són fluixes, correcte? Això vol dir que s'ha construït en funció d'interessos que possiblement eren més econòmics o polítics per campanyes electorals que per racionalitat. Dit això, nosaltres, en aquest moment, tenim un debat molt important. De fet, ho va dir l'exministre de la Serna, però que tots en el Ministeri, en la Comissió de Fomento ho valorem i ho entenem així. Estem en la legislatura en la que s'ha de discutir el futur de les nostres vies ràpides, incloses les autopistes. Pensem que, a més, Espanya és així de... som així, en general, també Catalunya, perquè moltes vegades la gent diu Espanya i Catalunya. No, Catalunya també, la gran majoria de les vies ràpides no es paguen, Mentre, per exemple, a França es paga quasi el 90%, o a Itàlia es paguen 6.000 quilòmetres de 10.000, etc, etc. Aquí només paguem per de 3.500 quilòmetres quan tenim 15.500. O sigui, hi ha molts quilòmetres de via ràpida que no es paguen. També a Catalunya, també la 27, perquè tothom ho sàpiga, o l'eix transversal. Aleshores, la discussió és una discussió de futur. La més important, insisteixo, de tota la legislatura, i hem de veure com fem el manteniment d'aquestes vies ràpides, no únicament autopistes. I aquesta és la discussió que tenim. Evidentment, els temps electorals no ajuden, perquè tenim unes eleccions autonòmiques aquí a la porta a la cantonada, i també municipals, i és difícil parlar d'aquests temes, però tots estem treballant. De fet, en el Parlament de Catalunya també hi ha una comissió que parla, un grup de treball que parla sobre això. Nosaltres a l'Estat també ho farem, al Congrés, per veure quin és el futur. El futur ja l'està dient Europa, que és la vinyeta, i jo personalment estic d'acord.
Ens queda molt poc temps. A mi m'agradaria també una cosa que heu parlat els dos, dieu al principi que compartíeu preocupacions com a alcaldes d'Altafulla i de Borges, el tema de les bonificacions per als veïns, per als vehicles lleugers, no? Fèlix, et sentia fa unes setmanes dir, això no s'ha explicat prou bé com ho hem de fer per aconseguir-ho, no?
No s'explica, no ho entenc. Jo crec que quan tu, no sé, ahir va guanyar Alejandro Valverde el Mundial i ha sortit a la portada de tots els diaris, com ha de ser, no? En canvi, nosaltres aconseguim una cosa històrica per al nostre territori, que portem anys lluitant per això, i és com si hagués passat desapercebut. He fet dos programes de ràdio, com no. Aquell que diu, i ningú explica, i jo crec que li toca tant al Ministeri de Foment com sobretot a la Conselleria de Territori, explicar com s'ha de fer. I és molt senzill, és treure el teletac, i llavors quan entres i surts per la mateixa en 24 hores, tens un 100% de bonificació. Ja et dic que els congressistes d'altres llocs del territori espanyol estan desitjant tenir el que nosaltres tenim, i nosaltres fins i tot he escoltat gent que ho critica, dic, no entenc res.
Clar. No sé si això,
suposo que som els catalans emprenyats.
Això
no?
Pel que fa a la N340, perquè, Enric, a la Nacional 240, al tram de Lleida, per usuaris particulars no hi ha res de moment aprovat.
No hi ha res, i sembla ser doncs, que s'excusa el Ministeri de Foment en que ja fa el que li marque la directiva europea en aquest sentit, que és bonificar el sector del transport. Sé que a nivell de 340 han tingut doncs, uns avantatges que en altres no ha estat el cas, i per tant també ho reclamem per nostres veïns, perquè si durant tants anys han patit aquest problema, lo normal és que els nostres veïns, i només parlaria de 35 morts en poc més de 8 anys, vull dir, per donar-se compte una mica, pel volum de trànsit que hi ha, l'alta proporcionalitat d'accidents i de sinistres mortals, no? Per tant, el que no em sembla lògic és que avui tots mos desencusem i mos quedem poc més on estàvem i costi tant doncs, encetar el meló de la solució, sobretot quan també la Unió Europea marque als estats membres l'ordre de prioritats amb l'execució d'obres, i aquesta Nacional 240 pràcticament s'ha desdoblat arreu dels 500 quilòmetres, exceptuant tot just aquest tram doncs, més conflictiu, amb més trànsit, que és de Montblanc fins a Lleida. Per tant, ni s'entén, i volem una solució perquè ja portem prop de 18 anys anant al darrere del projecte que s'ha donat a licitació doncs, fa poc temps a nivell de redacció d'estudi informatiu. I el que no pot ser és que després de prop de 20 anys encara estem en aquest punt, vull dir, un titular de la via que no té massa interès en que això se solucione d'una manera que correspondria en ple segle XXI, en ple segle de bones comunicacions, i estem parlant d'un territori, les Garrigues, que sempre ha patit d'aquest problema de comunicació a nivell interior.
Arribem a dos quarts, com sempre.
Haurem de tornar, haureu de tornar, Fèlix i Fèlix Alonso, alcalde d'Altafulla, haureu de tornar un dia, i l'Enric també, alcalde de Borges. Gràcies.
Gràcies, Enric i Fèlix.
Un plaer.
Bon dia.
Mònica.
A dos quarts directes, però mira, directes, ara sentiràs les senyals horàries.
Fins ara.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia oración.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Pasado
no es mi tipo.
Presente
nunca me rindo.
Y futuro
délo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donne-moi un chito Ritz, je n'en veux pas. És hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana, i seguim també, com fem sempre, la recomanació dels experts en la matèria. Avui escoltem la que ens va fer el Martí, del celler L'Apical. Escoltin el celler que ens recomanava ara fa uns dies.
Us recomano doncs, el celler d'un sol cel, que és d'un company d'allà a la comarca, del Vinyana, del Pere Lluc, doncs, que és un projecte també bastant jove, que és molt original, sobretot el tema de les etiquetes, els vins que fa. Un treball molt bo des de la vinya fins al celler ecològic, que està al Vinyana, en una zona molt rústica, una de les parts més rústiques del que és el Baix Penedès, una zona molt xula, i crec doncs, que té molts coneixements de vinya i de celler, i és molt trempat, i jo crec que us agradarà escoltar-lo.
Doncs a veure si tenia raó el Martí. Anem cap al Vinyana, o millor dit, el Vinyana ha vingut cap aquí per descobrir els vins del celler Un Sol Cel. Parlem amb el Pere Lluc. Pere, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia, bon dia.
Escolta, feies cara de ja podríem marxar, no? El Martí ja ho va dir tot.
Sí, sí, sí. Molt bon xicot el Martí.
M'agrada sempre posar-vos, no?, com fan la recomanació, perquè es passa una mica de vergonya, no?, reconec. Allò quan parlen d'un mateix, no?
Bueno, sí, 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 clar. Sí. Però, bueno, és xulo saber, doncs, que amb la gent li interessa el teu projecte i que et recomanin, sempre és un plaer, no?
Exacte, no? És un orgull, perquè, sí, a més, entre companys, no?, mm-hmm, ostres, de la gent que realment en sap, no?, i sap el que costa també, no?, fer un vi, ostres, sí, està bé reconèixer la feina del veí, no?, en aquest cas.
Doncs sí, sí, sí. La veritat que entre nosaltres ens portem molt bé i dintre d'aquest món, doncs, hi ha molt, molt bon companyerisme.
Mm-hmm. Escolta, li començava la setmana passada preguntant al Martí què tal li anava la Verema enguany, perquè sé que, a més, us agraeixo doble, no, triplement que vingueu en aquestes dates, perquè són les de més feina de l'any, no? Com, sí, ho portes tu per allà?
Bueno, doncs, mira, encara no hem acabat, no? Però, a veure, hem fet aquest foradet, sempre és interessant poder-te donar una mica de veu a tu mateix, perquè aquests projectes petits, com pogués ser el del Martí o el que us recomanaré jo, mm-hmm, doncs necessitem una mica d'aquesta ajuda, no?
Exacte. Mm-hmm. I què tal la Verema enguany? Estàs a les dates habituals o s'ha avançat? Perquè, sí, clar, això cada, sí, any, no? Estem ara una mica a l'expectativa.
Bé, jo crec que aquest any anem a unes dates més normals, però venim d'un parell d'anys de molta sequera, en els quals s'havia adelantat una miqueta. Aquest any estem en dates normals, però ha estat un any complicat. Any complicat en quant a les pluges, tant a l'hora de portar-les endavant. Ha fet tot un final d'hivern amb pluja, tota una primavera, doncs, que ens ha anat plovent, molt, que nosaltres que estem més arran de mar, doncs ha resultat que ha plogut més per allà que,
sí, és veritat, no? Enguany ha plogut bastant per aquella,
sí,
zona.
Sí, 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 així com normalment és una mica al revés. Llavors, bueno, un any que has d'estar molt atent, eh?
Sí, més que mai, no?
Exacte.
Allà una mica, estàs una mica, suposo, no sé si nerviós seria la paraula, però de dir ai, 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 a veure, no?, què passarà aquest any amb el raïm.
No, no, ja ho dius bé. Nerviós perquè, doncs, cada tormenta que hi ha se't posa l'ai al cor, perquè, bueno, doncs, nosaltres depenem de la climatologia i tota la feina d'un any se'n pot anar a Norris
en 10 minuts.
En 10 minutets,
exacte.
Sí, sí.
Queda molt per acabar Verema?
No.
Ja està la
cosa,
no?
Queda algun negre per entrar, que li estem, bueno, estem esperant que estigui al punt de mel, que dic jo.
Exacte. Escolta, aquí ens agrada molt conèixer, Pere, evidentment ara parlarem dels vins que fas a Un Sol Cel, però també la història que hi ha darrere, no? Perquè jo crec que és una manera també d'apreciar aquella ampolla després, saber qui hi ha darrere, no? Com comença la teva relació amb el món del vi, a veure?
Sí, això és bastant important, eh? Una mica, sí, no? Doncs, la història dels cellers i tot el que hi ha darrere. Jo em considero bàsicament un pagès. Vaig començar treballant per altra gent. Soc un pagès no amb moltes propietats ni res de tot això. Soc un personatge bastant senzill en aquest sentit. Molt bona part de les meves vinyes són arrendades. I he anat entrant des de la vinya cap al vi molt progressivament.
Sí?
Treballant per pagesos primer, molt interessat en la vinya, ni que jo vinc de família de pagesos de tota la vida, des del 1700, I llavors, després de treballar per pagesos, vaig estar treballant per cellers, he treballat per cooperatives també, vas entrant dintre d'aquest món fascinant que és el vi. I va haver un moment, doncs, que vaig decidir cap al 2012 iniciar el meu projecte particular i aquí estem. Vaig començar amb un vi i ara, doncs, ja en tinc uns quants. Molt xulo, molt interessant, tota aquesta feina. No m'hagués pensat mai que portés tanta feina.
Clar.
Però, bueno, com que és això una cosa una mica progressiva, com t'he dit, doncs vas assumint totes aquestes feines. Una de les grans diferències, doncs, que quan entres en aquest joc, has de tocar més pals, com és la venda, com és la comercialització, sí. Has de fer una sèrie de passos, doncs que hi vas entrant a poc a poc, vas ensopegant, et vas aixecant, vas seguint, però bueno, molt xulo, molt animat i amb ganes de seguir, vamos. No,
clar, és la història de molts cellers que passeu per aquí, no? De dir, escolta, és que jo ho faig tot, eh? És a dir, des de treballar la terra, que és una part, evidentment, essencial, no? No sé si la més important, probablement la més important, però després això és tota aquesta feina que de vegades no pensem que hi ha rere aquella ampolla de vi que comprem a la botiga, no? Que ens bevem sopant, de dir, ostres, és la feina que hi ha aquí una persona, perquè clar, és el que dèiem, treballar la terra, els processos, en botella, i ves-ho a vendre, que de vegades és el més difícil, no? Sí. Ves a vendre el vi, sembla sí, aquell últim pas, i de vegades és el més complicat, no?
Sí, sí. De fet, quan et comences a il·lusionar amb això, penses en fer un vi, a veure com et sortirà, que amb totes aquestes coses, però llavors acabes veient que no n'hi ha prou. Has d'anar més enllà. Jo, com bé has dit, també soc conseller d'una persona sola. Evidentment, hi ha feines puntuals, doncs, que t'ajuda gent. Si veig que al final de poda doncs m'agafo una mica el toro,
clar,
agafo unes persones per esporgar, que som un celler que doncs esporguem, fem totes aquestes feines així com abans, perquè jo treballo amb molt de cep vell. El cep en vas, que no està emparrat, tots els meus vins els faig amb ceps que tenen entre 40 i 50 anys, i llavors, bueno, els faig un tractament molt a l'antiga, diguéssim, totes les feines, tot molt manual, molt artesà, així en línia general.
Sí, sí, sí. Dèiem això, no? Que de vegades has de sí que has de contractar, diguéssim, no? O demanar ajuda a gent, doncs, per feines puntuals, però en general, aquí, si demaneu qui s'encarregui de tal part del procés, dius el Pere.
Sí,
el Pere
sí,
ho fa tot, no?
Sí, sí, al final els vins que ofereixo jo són uns vins molt personals, doncs, degut amb això, que amb totes les parts que són necessàries per fer un vi, estàs implicat fins al coll.
Clar.
Jo puc dir pràcticament que visc a les meves vinyes, la meva família.
No et veuen massa.
Em veuen els vespres només, però bueno, són encantadors, m'ajuden amb tot i allí estem. Sí,
clar,
sí.
A més, és el que m'has dit, vas començar el 2012, vull dir, sí. És que això és abans d'ahir, eh? Vull dir,
sí,
clar,
sí,
és
sí.
Una feina que és lenta.
Sí, sí.
No?
Amb un projecte com aquest, de vins, aquests 4 anys que... com aquell que diu, que diem, doncs és poc temps.
Exacte.
Hem de pensar que amb aquesta feina, cada pas que dones és un any. O sigui, quan vols fer una cosa nova, quan vols provar alguna cosa, doncs has de seguir el ritme de la natura i la natura doncs acaba de fer tot un cicle al cap d'un any.
No el pots, no li pots posar pressa en
no
aquest cas.
No pots accelerar, no pots agafar el ritme que estem acostumats,
clar,
a vinga, ràpid, 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 sinó que la natura té el seu temps i l'has de seguir. Sí, sí.
Amb quines varietats treballes, Pere?
Bé, jo ara mateix estic oferint vins de Macabeu, de Xarel·lo, de Samsó i Merlot, també, vale? Soc conseller, com dius, bastant jove, i el que no segueixo és una línia, de moment, de celler normal i corrent, doncs, de que seguida té 3-4 vins claríssims. Jo, a mi el que m'agrada, doncs, de moment, és jugar.
Provar.
Tinc més varietats de les que t'he dit allí a la finca, i el que estic fent és anar preparant vins, anar jugant amb la meva fruita i anar buscant. De moment vaig traient vinets, i suposo que si al final doncs agafarem unes línies més clares, però no em puc estar doncs,
de provar coses noves.
Exacte,
no?
Sí, sí, sí. És una mica suïcida, això.
Bueno, però s'ha d'experimentar per arribar,
sí,
no? Aquell
sí.
Que dius, ostres, aquí he trobat la fórmula màgica, no?
Sí,
diguéssim.
Sí. Amb aquests anys he estat fent doncs, diferents proves i n'hi ha alguns que han quedat ja per sempre, que ja formen part d'aquesta línia més de celler normal. Llavors, a part, tinc altres vins doncs, que trec 700, 1.000 ampolles, que potser no es tornaran a repetir, són prou proves fetes amb molt d'amor, igual que els altres, però que potser estan destinades més a això, a una prova, a saber doncs si faig aquest vi combinant aquestes coses de certes maneres, doncs com em surten.
Doncs escolta, parla'm dels vins que fa, perquè ara hi haurà gent que dirà, ostres, això em sembla interessant, aquest projecte del Pere, jo tinc curiositat, no? I vull tastar els seus vins, si no els coneixen, el celler es diu Un Sol Cel, recordem-ho. Quins vins podem trobar ara mateix?
Sí, ara mateix els que estic oferint a les tendes i als restaurants, jo sóc conseller, vull dir, ara mateix estem aquí a Reus, però sóc conseller ben bé de quilòmetre zero, que es diu. Venc pràcticament exclusivament a la meva zona, perquè tampoc tinc milers d'ampolles,
Oh, clar, i ets un, Això recordem-ho.
Sí, exacte. Llavors, doncs, els quatre que ara es poden trobar a la venda, n'hi ha dos que són un joc de xarel·los, que jo dic, Són dos xarel·los 100%, un és l'Os Pedrer i l'altre és el Trencalòs. L'Os Pedrer és el meu primer vi, un vi doncs, que va funcionar molt bé, era la meva primera prova i la veritat és que he tingut molt bona acceptació. L'Os Pedrer és un vi de xarel·lo 100% fet d'una manera per expressar ben bé el que és la varietat, perquè el xarel·lo ja sabem que és una varietat autòctona de la zona, és una de les nostres varietats insignes, i llavors el que vaig decidir és intentar extreure el màxim de la varietat xarel·lo sense posar-hi res extern. Què vol dir això? Doncs fer un vi elaborat, no un vi jove. Jo els meus vins blancs sempre jugo amb les maceracions, amb les pells. Crec que la fruita que jo em procuro amb la meva agricultura, que és ecològica, com ja hem dit, però que té moltes pinzellades del biodinàmic en quant al respecte per la terra, al cuidar-la, el que estigui viva, en quant al respecte de tot l'entorn de la vinya. Les meves vinyes són unes vinyes velles, a l'antiga, que no són només vinyes, sinó que és un tros de paisatge amb molta pedra seca, estic enganxat cap a les muntanyes, hi ha barraques, hi ha sistemes de recollides d'aigua d'abans, hi ha garrofers, hi ha oliveres, no sé si m'enteneu una mica.
M'has transportat ara, Pere, sí, m'hi trobo.
Sí, no, és un racó molt encantador, sí. Que abans el Martí, amb la presentació que em va fer, doncs ja ho va dir, és una part molt rústica del Baix Penedès, jo us recomano fer una passejadeta per allí. Doncs, bueno, amb la meva agricultura el que intento és respectar tot això. El meu lema és l'equilibri i el respecte, a l'equilibri en quant a tindre una agricultura equilibrada, que el cep tingui que veure amb la terra, no sobrealimentar-lo amb unes poques produccions. Doncs, bueno, tornem una mica a l'Os Pedrer. Quan tens aquesta fruiteta de poca producció per hectàrea, el que tens és una fruita molt intensa. Llavors, no entenc jo un vi sense aprofitar tota aquesta substància que està a la pell. I per això faig sempre maceracions amb les pells abans dels prensats o d'inici de fermentació amb el que és els blancs.
Per tant, això és l'Os Pedrer i el Trencalòs, aquest joc de xarel·los.
Sí. L'Os Pedrer, com us he dit, és sense res extern, maceració en pell, 6 mesos amb lies, però amb inoxidable, perquè així, doncs, acabo portant a taula un vi on no ha entrat res més que la meva fruita. El joc amb el Trencalòs, doncs, és que amb el Trencalòs, sí, a final de fermentació, el poso en bota, però m'he diferenciat en quant a la fusta que faig servir i en comptes d'anar a buscar roure americà, roure francès, jo crec que el treballar amb una varietat d'aquí autòctona com és el xarel·lo es mereixia també una fusta d'aquí. I m'he anat cap al castanyer.
Un
castanyer que és del Montseny, fusta catalana.
No és habitual, a més,
No és habitual, però bueno, hem de buscar aquestes coses, aquestes diferències, doncs, que et facin una mica singular, no? El castanyer em respecta molt la fruita, perquè jo ni que amb algun vi doni un toc de fusta, m'agrada com a pagès que es trobi la fruita i la varietat. Treballo amb unes botes molt grans de 650 litres, també perquè hi hagi més vi per fusta. No sé si m'explico, però doncs amb una barrica més petita l'atac de la fusta sobre el vi és superior. Amb una barrica més gran, a l'haver-hi més quantitat de vi, doncs afecta menys. Dóna la microoxigenació, li dóna untuositat, li dona aquestes coses que li fa l'envelliment en barrica.
Però l'impacte no és tan fort, no?
No és tan fort. No m'agrada al final presentar uns vins massa enfustats.
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, aquí ja tenim una de les coses que et fa diferent, no? Diguéssim, doncs, fer servir aquesta fusta diferent, no? D'entrada, per tant, interessants. Dos xarel·los que suposo que són molt diferents entre ells, no?
Sí, sí.
Per tant, aquí ja tenim una excusa més per tastar els vins del Pere. Jo aquí ho deixo.
Sí, sí.
No, que em quedo sense temps ja, Pere, si no. Anem a algun altre.
Bé, doncs tinc un macabeu també, un macabeu 100%. Mm-hmm. També l'agricultura, les vinyes són velles i també maceració en pell, com t'he comentat. Un vi, així, en comparació amb els xarel·los, com a varietat, ja és una mica més afruitat, però acaba sent un vi que no és un vi d'aquests afruitats d'ara, doncs, de moscats o així, que acaben sent dolços, sinó que acaben sent minerals. Tots els meus vins depenen molt de la terra calcària que tenim allà al Vinyana. Acaben sent uns vins minerals, salins, i crec que són perfectes per acompanyar bons menjars. Són vins blancs, però són robustos, són amples, són amb graduació una mica elevada.
Sí, que no pensem en un blanc d'aquests que potser em puc prendre una copa refrescant, no?
Sí, sí, no és un vi refrescant, suau, fresquer per copejar, sinó que aguanten, són molt culinaris, aguanten menjars forts de peix, amb suc, amb bons
amb uns fideus,
bons àpats,
amb un arrossejat d'aquests de fideus, no? També de la zona.
Exacte, sí, 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 sí.
Perfectes. Perfecte. En tenim algun altre encara?
Sí,
negres?
Sí, tinc el jornal, que és el negre, que és un vi de Samsó. Samsó és el que en altres llocs se'n diu la Carinyena,
sí.
I bueno, també és una vinya vella, que ja en queden molt poques per allà al Baix Penedès. És una varietat que potser es treballa més cap a Priorat, a Montsant o així. Allà eren els negres que acompanyava una mica el Somoia a l'època, abans de les arrencades, que tothom va arrencar una mica tot el negre per allà, perquè treballem molt per cooperativa, és una zona molt cooperativista, el Baix Penedès, més que d'empresa privada. Això està canviant. Tu ja estàs presentant molts d'aquests projectes nous, molts som gent jove, i que no és que no ens agradi el cooperativisme, és una forma de treballar molt maca, però aquests projectes petitets, privats, ajuden a fer arribar a la gent més tota aquesta cultura. Una cosa que m'agrada també és que sigui el pagès el que arribi fins al final, que és una cosa que s'havia perdut una mica. Amb la cooperativa deixes el raïm allà, et desentens una mica del tram final del raïm, del teu raïm, i llavors d'alguna manera quedàvem una mica deslligats de la cultura del vi. Abans tots els pagesos sabien fer el vi, tenien els seus cups a casa, estaven immersos dintre de tot el procés. Això s'havia perdut una mica, i tota aquesta gent jove que estem començant... Bueno, jo em dic jove, però en tinc
molt
50.
Molt jove, Pere.
Gràcies.
Sí, sí, sí. Clar, no, és veritat, és important. Al final és tota la feina que tu fas, no? I és com que el deixes allò el primer dia d'escola, no? A la cooperativa, i dius adéu, ja no et vinc a buscar.
Exacte, sí, doncs...
No, i en aquest cas sí que l'acompanyeu fins al final, fins que està l'ampolla, no?
Fins al final. Jo l'acompanyo tant fins al final, i sóc tant jo mateix el que faig tota les feines, que doncs també m'agrada dissenyar-me les meves etiquetes i tot. Tinc un ramalasso així
artístic
que m'agrada molt el look dels anys 60, així el pop art, l'art psicodèlic i aquestes coses. Intento com que acaben sent vins molt personals, ja et dic, doncs, amb aquest aspecte també donar-li la meva personalitat.
Vale? Clar. Quedin-se amb els noms, eh? El celler és un sol cel, els vins poden demanar, doncs, Los Pedrell, Trencalós i el Jornal, que és aquest negre, no?, de Carinyena, de Samsó.
Sí.
On els podem trobar? Directament al celler, no? Suposo, és la manera més segura, més ràpida.
Doncs sí, tinc Facebook, allà sortiria el meu telèfon, llavors, com us he dit, doncs, estic molt a la meva zona, allà sí que hi ha diverses tendes que ho tenen, i com que estic molt a tocar de mar, doncs hi ha molta restauració allà, i doncs són vins ja potser de carta, però bé, doncs amb tots aquests restaurantets una mica que els agrada treballar amb aquesta mena de vins de la zona, que és una cosa molt d'agrair. Fa anys això
no
passava, i crec que tots posem el nostre granet. Nosaltres hem de fer el vi perquè ells ho puguin fer, també. I hem d'explicar-los, i ells han d'entendre aquestes coses, i llavors la gent que ve de fora doncs troba una cosa més per venir.
Exacte.
Aquí. Donem un toc més interessant per la gent que pugui venir aquí a la zona, i doncs a més de les coses que altra gent ja s'encarrega de que hi hagi, siguin culturals, siguin paisatgístiques, sigui el mar, siguin altres coses, doncs quan s'entaulen que puguin trobar i tastar coses d'aquí.
De la zona, exacte. L'altre dia també ho deia el Martí, deia el Baix Penedès, no?, que som Tarragona, que molta gent encara no estem allà, just al límit, no?, i però és Tarragona encara, i de vegades és una zona que la gent pensa que no, si és que això ja no és, ja no és la nostra demarcació, no?, ja és Barcelona, allò, no?, encara és casa, i jo crec que és una zona que és això, és important descobrir-la, importantíssima aquesta feina, que també ho ressaltem aquí cada setmana, amb els restaurants, no?, sigui de la mateixa zona o de la resta de demarcació, no?, com a vehicle de transmissió, no?, per la vostra feina, són importantíssims. Sí. Això. I que t'ho expliquin quan vas també al restaurant i diguin, mira, demana't aquest vi del Pere, d'un sol cel, que això amb aquest plat et va fantàstic, no? Demana't Los Pedrell, el Trencalós, el Jornal, el que vulguis, però tasta'ls, no? I després ja anirem al celler a buscar-los, que us podem visitar, a més, no?
Sí, això ens passa bastant, doncs que et truquen gent que ha estat a un restaurant, que els ha agradat molt el vi, i llavors, evidentment, jo particularment doncs faig unes passejades, que s'ha de venir ben calçat. No és un lloc de luxe que et presenti una gran masia del segle no sé què, sinó que jo el que faig és tocar vinya i vinya. Explico la meva filosofia d'agricultura, una mica tot aquell espai on estic, explico per què és d'aquella manera. Els pagesos d'abans es plantejaven les vinyes d'una manera diferent, explico una mica tot això, una mica la història cultural que ens ve de tota aquesta feina que van fer aquesta gent de muntar tantes paradetes i això, i mentre fem la passejada, doncs casualment anem trobant vins per la llei, per les vinyes, i fem aquests quatre tastos allà, que realment és on et pots acabar d'enamorar d'un vi.
Doncs, si no se n'han acabat d'enamorar de la manera que ens ho ha explicat el Pere, amb aquest amor de veritat, no?, cap a cada raïm, cada gra de raïm que després posa allà a les ampolles, doncs jo crec que ja només els falta anar-lo a veure al Vinyana, el celler, recordin, un sol cel. Pere, ha estat un plaer tenir-te per aquí, de veritat. Gràcies.
Moltes gràcies.
I no et deixo marxar si no em recomanes un vi, tu mateix.
Bé, molt bé. Jo et recomano, per exemple, l'Endogen, que és un vi del celler Mas Perdut. Un xicot també molt, molt jove, ell diu que fa vins amb amor, treballa molt amb la seva companya d'ara, són una parella estupenda, simpàtica, amb moltes ganes, estan a Sant Oliva, i bé, és una persona que també intenta buscar coses especials, treballa també amb àmfores, treballa amb vins amb llevats naturals, i bé, crec que és molt interessant de conèixer. És
doncs així ho farem.
Un gran company.
Així ho farem la propera setmana. Pere, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins. We'll be right back.
Doncs amb això arribem al final. Ens queda un minut exacte per arribar a les dues. Nosaltres hem de tancar la paradeta. El recordo que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estona al web de COPE, a www.cope.es, també l'enllaç directe al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Abans d'acabar, però, informació de servei. Mirem novament al Servei Català de Trànsit. A aquesta hora encara hi ha una afectació a l'AP7 en direcció Tarragona, en direcció nord, direcció Tarragona-Barcelona, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha un carril tallat encara. S'està netejant la via després de la protesta de més de 3 hores d'aquest matí, que començava a 7:45. Per tant, encara hi ha circulació intensa, aproximadament mig quilòmetre de retenció a l'Hospitalet a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en direcció Tarragona. I abans de marxar, evidentment, donar-los les gràcies per haver-los tingut un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar bon dilluns. Ens retrobem demà a les 12:20.